Radio Vida. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 14 de maig de 2025. En nom de tot l'equip, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Olèrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella, al capdavant de la tria musical i les vies tècniques, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest dimecres començarem només a arrencar, calçant-nos les botes i sortint a la muntanya, perquè ens visita, ens acompanya l'Oriol Soler d'Orient Guies. Avui, tot caminant, tot fent muntanya, parlarem de normativa i de regulació. Serà una sortida curta, perquè a 9:15 serem de nou a l'estudi per escoltar atentament el primer flash informatiu que ens acostarà a l'equip dels serveis informatius. A 9:45, la veu de la salut amb l'equip d'atenció primària Penedès Rural UES. Avui la infermera Asten Casado i la metgessa Maria Uller ens parlen de la campanya que hi ha de vacunació contra el virus del papiloma humà. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant de la força del teatre. Aquest és el nom del projecte que per quarta edició impulsa el Casal de Vilafranca amb la intenció de ser un motor de transformació social pels joves penedesencs. Un projecte que culmina d'aquí una setmana, el 25 de maig, amb la representació de les obres que han creat aquests joves de Vilafranca, de Gelida i de Sant Sadurní. Ens explicaran aquesta quarta edició la Cristina Gallardo, tècnica de projectes del Casal, la Marta Casas, professora de l'Escola de Teatre del Casal i del projecte, l'Anna Garriga, professora d'Arts Escèniques de l'Institut Milà i Fontanals de Vilafranca, i dos alumnes del Batxillerat Escènic del Milà, l'Eric i la Montse Fernández. A 10:45, de nou 5 minuts per saber què passa aquest dimecres 14 de maig a l'Alt i al Baix Penedès, al Flash. Després d'aquest segon flash, farem tertúlia amb la nostra gent gran, avui amb la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, i els proposem parlar de reciclatge, dels residus. Li vam dedicar la roda política d'aquest dimarts. Van sortir coses molt interessants i avui volem el parer dels nostres grans. A les 11:01, després del butlletí de notícies i de la publicitat, sonarà música de jazz. I és que tenim cita amb Vinzeum i amb Jazz Club Vilafranca. El Miquel Bricoller ens presentarà el concert d'aquest dissabte a l'Auditori de Vinzeum. I també us volem parlar de Simposi. És el nom de la nova exposició temporal que Vinzeum inaugura aquest divendres. A 11:45, última cita d'aquest matí amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el darrer flash del dia. I acabarem amb un parell d'activitats, de recomanacions. D'una banda, el doble concert que fa el cor Itzi, que compleix 10 anys i ho celebra d'aquesta manera amb dos concerts al centre de Llorenç. Ens ho explicarà la seva directora, la Roser Esteban. I I de l'altra, recollirem les propostes amb les quals Sant Sadurní celebra aquest divendres el Dia de la Dansa amb la regidora de Festes, Èrica Ruiz. Tal com fem un cop al mes, arrenquem programa Sortint a la muntanya per apropar-vos curiositats, rutes, turisme actiu i molt més de la mà del nostre guia de referència, l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que avui ens parla de normativa i regulació a la muntanya. Com sempre, des de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com comentes, arrenquem ja aquesta nova secció de muntanya i ho fem, com sempre, de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia.
Bon dia, molt bé. I ja, després de tota aquesta temporada de vacances i de més, ja un altre cop a la normalitat.
Sí, i tant que sí, m'ha anat empalmant la Setmana Santa, Sant Jordi, primer de maig, hem anat aquí...
Masses festes, no? Masses festes, massa...
Amb aquesta normalitat ja des de fa uns dies, encarem aquesta nova secció de muntanya, la del mes de maig, i avui parlem de regulacions, normatives, tota aquesta burocràcia en tema de muntanya és molta, de vegades és feixuga, de vegades no l'entenem.
I de vegades està ben feta, o sigui, al final de vegades hi ha una regulació i és per un motiu, no?, que ara en parlarem. Però bàsicament això, parlarem sobre el tema de regulacions i les prohibicions, que aquí pot entrar una miqueta la polèmica, en activitats com, per exemple, el senderisme, el barranquisme, l'escalada, o accessos a certes zones, no? Cada cop hi ha més espais naturals que limiten aquestes certes activitats, però sobretot és això, hem de pensar que és per protegir el medi ambient. Si després hi ha un rerefons, això ja és una altra cosa, però hem de pensar que és per protegir el medi ambient. També depèn de quines regulacions per la seguretat dels propis excursionistes. Per tant, hem de pensar que les regulacions estan allà per alguna cosa bona, no? Aleshores, la gran pregunta, per què es regulen aquestes algunes activitats en el medi natural, a la muntanya? Com vam dir, primer de tot, per el tema de protecció del medi natural, ja sigui per fauna, flora, erosió del sol, del terra... Bueno, al final, l'impacte que els humans provoquem als espais naturals no sempre és positiu. Aleshores, a vegades s'ha de regular una miqueta certes activitats o certs accessos a alguns espais. Després també la preservació d'espais amb molta afluència de persones, ja ho hem dit, sobretot després del Covid, tothom ha anat a la muntanya, tothom ha anat a l'estiu a buscar aquelles gorgues d'aigua cristal·lina per refrescar-nos i per passar un dia agradable, no? Un dia d'aquests de calor agradable, però això implica una massificació de gent. Nosaltres des d'aquí sempre diem que busquem alternatives, busquem, no?, ens informem i anem a zones que no siguin tan massificades, però passa. Aleshores, s'ha de regular l'accés o l'aparcament... Bueno, ens trobem diverses cosetes, no? Un exemple, per exemple, és la zona de Fontalba per pujar al Puigmal. Es regula, hi ha una caseta on hi ha una persona del parc que regula l'accés i s'ha de demanar un permís per la pàgina web, unes hores abans mateix ja serviria, i hi ha un límit d'afluència, m'ho invento, 100 cotxes, 100% inventat, però hi ha aquesta afluència de 100 cotxes i a partir d'aquests 100 cotxes, si no baixen, no es pot pujar. Clar, això ens pot perjudicar. Si no ho hem preparat prèviament, arribem allà, no ens deixen accedir. Però al final és que vulguis no, la muntanya està saturada. Ja hi ha 100 cotxes, que potser hi ha 4 persones a dins d'aquests cotxes, són 400 persones que estan caminant per la muntanya des d'un mateix punt. Imaginem-nos d'altres punts del territori per arribar a un mateix cim, no? Doncs és una massificació espectacular. Aleshores... com sempre, doncs informar-nos i fer una recerca prèvia perquè no ens passin aquestes coses, sobretot en zones tan, amb tanta afluència de gent. Després també hi ha regulacions pel tema de riscos pels usuaris i sobretot pels serveis d'emergència. arriba un moment que si passa alguna cosa els serveis d'emergència han d'arribar. Si això està saturat de gent, doncs pot provocar problemes per la persona que ha tingut l'accident, probablement doncs, per un efecte que segurament anava ben equipada la persona, no vol dir que fos una imprudència, però ha tingut mala sort, ha tingut un accident, doncs el servei d'emergències ha de rescatar-lo. Depèn de com, si no poden ni accedir, perquè l'única pista d'accés està plena de cotxes i no poden ni accedir a la zona de l'afectat, doncs és un gran problema, no? Que hem d'aixecar l'helicòpter, que és un cost superelevat. Bueno, són problemes, aleshores aquí sí que bueno, ha d'haver una regulació. I després un conflicte d'usos, per exemple, entre senderistes i ciclistes, caçadors i escaladors, pues, bueno, també es regula perquè tothom pugui estar una miqueta content i bueno, pues, veure, buscar una miqueta aquí l'equilibri.
Sí, sí, els que anem a la muntanya, això ens ho hem trobat, eh?
Sí, aleshores que ens hem d'adaptar una miqueta sempre i quan, i aquí és opinió personal, hi hagi una regulació lògica per l'entorn o l'activitat o l'espai que hi ha allà. I sempre i quan, bueno, es pugui, si s'ha demanat un permís, es pugui tramitar de forma àgil, que no haguem d'estar un mes per poder anar a fer una activitat, perquè al final molts ens passa de que fem una activitat d'un dia per l'altre. Aleshores, la tecnologia està molt bé, doncs, que sigui una cosa àgil de demanar. I aleshores tots ens podrem adaptar. Però això, si algun dia ens trobem alguna una regulació que no coneixíem, potser hem de buscar alguna alternativa, si no ens donen accés a aquella zona o no podem fer l'activitat. Aleshores, bueno, sempre pensar en la part de que si hi ha una regulació és pel medi ambient, seguretat i de més. Un exemple que volia posar és el barranc del Glorieta, que està aquí al camp, al Cuber, a la zona de Tarragona. Està entre la població del Cuber, que és la de baix, i Mont-ral, que és la de dalt. I és un barranc que abans, sobretot, era un dels més bonics de Catalunya, molt aquàtic, colors d'aigua doncs, turquesa, cristal·lina, espectacular. Sí que és veritat que quan va vindre el Glòria, justament, Glorieta Glòria, va vindre el temporal Glòria, va fer com canvis en el riu i es va quedar una zona seca, després amb tota la sequera que hem patit. Bueno, ha perdut una miqueta l'encant. Però sí que és veritat que per preservar tot l'espai, perquè realment era una zona on es practicava molt el barranquisme, però sobretot es practicava molt el senderisme, i un senderisme potser no gaire ètic, com per exemple, doncs, jo sempre poso l'exemple, no? D'anar amb la navareta, anar amb la música, tot drap... Bueno, ja ens imaginem el perfil de persones que fan aquesta activitat. Ens trobem tant joves com adults, com gent gran, fent aquestes conductes. Aleshores, clar, per protegir una miqueta l'espai, es va regular, es van ficar cartells informatius i de més, cosa que està molt bé, però es va regular des del Cuber, el poble de baix, van voler prohibir el barranc, i per sort, gràcies a la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, es va arribar a un consens amb la població de dalt per no prohibir, sinó regular. Per regular l'accés al barranc. Aleshores, s'ha de demanar un permís per la pàgina web de la FEC i de més, cosa que està molt bé, però últimament, des de que ha començat la temporada, aquesta pàgina web no funciona. Aleshores, clar, per demanar el permís
està
has de trucar...
Està molt bé, no?
Clar, has de trucar a l'Ajuntament de la població de dalt, demanar el permís, bueno, parlem amb la web, i això és una cosa que es va allargant. Aleshores, regular està molt bé, però que les coses funcionin, o almenys que es faciliti. Més que res perquè, si no, la gent veurà tants problemes en gestionar els permisos que marca la normativa que la gent no ho farà i no haurà servit absolutament per res. Aleshores, si ho fem, ho fem bé i ja està. Però ja dic, quin és l'impacte d'un grup de barranquistes que facin un barranc? Clarament l'impacte està, perquè això és real, però aquest impacte envers l'impacte no, de deixar xalles al terra quan ens anem de pícnic a una gorga, música, tot drap, on els ocells pobres queden desconcertats, bueno, gossos deslligats, que aquí ja seria polèmica, però gossos deslligats contra animals, o, no? Perquè al final el gos, doncs, depèn de l'espai, doncs, sí que pot estar deslligat, depèn del gos també, no? Cadascú coneix el seu gos, però sobretot si hi ha bestiar, doncs, s'ha de vigilar... Bueno, al final és el civisme aquest de muntanya que en principi tots hauríem de tindre clar i que hi ha gent que potser no la té gaire, no? Aleshores, sobretot aquí al Cuber, doncs, aquí al Glorieta, doncs, passa això. La massificació d'estiu és espectacular, hi ha moltíssima gent a les gorgues. L'impacte ambiental, que deia, no? De les deixalles, la fauna alterada, erosió del sol i demés. I sobretot els accidents, que això també, doncs, a nivell de Generalitat de Catalunya i demés, ha sigut un detonant. Per exemple, a la gorga final del barranc del Glorieta hi ha un salt de 15 metres. Clar, no tothom pot fer el salt de 15 metres. Si hi ha barranquistes experimentats que ja no ho farien, o ja no ho faríem, per un tema de seguretat, que potser ja no val la pena perquè es pot agafar massa risc que això, i veu gent, banyistes, que es tiren descalços i d'allò. Gent que cau superbé, supernet i perfecte, i hi ha gent que acaba fent, bueno, el planxasso del dia. I, de fet, just a dalt hi ha una esplanada que han preparat els bombers per poder anar a fer rescats. O sigui, si ja hi ha una esplanada per fer rescats, vol dir que alguna cosa estem fent malament. Aleshores, tots aquests motius que he dit, doncs és això. Al final, ha hagut d'haver una regulació. Aleshores, aquí hi ha, com a opinió personal, això, regulació sí, ben fet, i intentar prohibició no, perquè al final prohibir fer una activitat a la muntanya... Dic barranquisme, perquè al final ja sabeu que és el meu, no? Però simplement hi ha prohibicions de senderisme. Aleshores, si no és un tema de seguretat, d'impacte ambiental en concret o alguna cosa, doncs prohibir millor que no. Sempre intentar arribar a una regulació. Altres exemples que tenim de regulacions i de més, per exemple, ens trobaríem el Congost de Mont-rebei, molt conegut, preciós, que hi ha prohibicions puntuals, sobretot per caigudes de roques i aforament. Caigudes de roca, doncs, home, té tot el sentit del món que hi hagi una prohibició temporal per no passar per aquell espai, per un tema de seguretat. I també un tema d'aforament. Al final hi ha un penya-segat de no sé quants metres, però potser 50 metres o més, on depèn de si hi ha moltíssima gent passant pel mateix tram, doncs pot haver una exposició greu cap a la caiguda. Aleshores, bueno, una regulació molt, molt lògica. Via ferrada a Cala del Molí. Una via ferrada preciosa a la Cala del Molí, a la platja, a partir de mitjans de primavera, tot l'estiu horrorós de la gentada que hi ha, sota el sol, 4 hores llargues fent l'activitat, quan l'activitat duraria 2 horetes. Però sí que és veritat que a l'hivern hi ha una regulació per nidificació, és a dir, hi ha un ocell que té el niu allà i per prevenció i protecció d'aquesta espècie, la meitat de la via ferrada queda tancada. Però ens queda l'altra meitat per poder-la gaudir. Si ens queda una via ferrada curteta, doncs la fem 2 vegades i ja està, ens adaptem, perquè al final és un tema de protecció de la fauna, no? Per tant, té tota la lògica del món. Després hi ha, per exemple, Montserrat. Moltes regulacions d'escalada, també per nidificació de rapinyaires. Aleshores, si a tal època de l'any hi ha nidificació, doncs tanquem aquella zona i la tornarem a obrir a una altra època de l'any. I una així bastant recent és el Salt del Sellet, que ha hagut la prohibició per qualsevol barranquista, excepte que si vas amb empresa. Clar, aquí em tiro pedres jo a la meva teulada, però és que tampoc no ho trobo gaire lògic, perquè al final, si sóc barranquista de tota la vida, que he fet barrancs tota la vida i sóc superexpert, per què no puc anar a fer el Salt del Sellet, que és la cascada més alta de Catalunya, i si la vull fer he de contractar els serveis d'una empresa d'aventura que probablement l'experiència, no? Si sóc de tota la vida, potser l'experiència és la mateixa, o inclús potser has fet més grans verticals, com és el Salt del Sellet, que és la cascada més alta de Catalunya, de 110 metres, i per tant potser l'experiència és més gran, amb grans verticals, inclús que el guia, no? Potser. Aleshores, clar, és com una normativa rara, perquè prohibeixo per una banda, però beneficio a uns altres, però ja dic que com a empresa, per demanar aquest permís també, déu-n'hi-do, aleshores és com una gestió complicada. Però és el que diem, aquesta sí que és com una prohibició que, bueno, s'hauria de mirar 2 vegades a veure com, bueno, com està la cosa. I res, per acabar, sobretot per com informar-nos respecte a la normativa, val? Sobretot buscar els canals oficials, webs de medi ambient, ajuntaments, per exemple, hi ha la regulació ara de la via ferrada de Centelles, molt coneguda pel seu pont de 69 metres, un pont espectacular, molt alçada, molt xulo. Doncs s'ha regulat, perquè era una massificació molt gran, 8 persones cada mitja hora. Llavors, clar, si calculem realment, durant tot el dia passa moltíssima gent. Mm. Aleshores, bueno, és una regulació, jo crec que lògica, perquè al final regulo que no es faci un tap o es faci un tap menor, però tot i així, 8 persones cada mitja hora és molta gent que passa durant el dia. Simplement és entrar a la web de l'Ajuntament de Centelles i fas el tràmit superràpid i ja tens el permís. Per tant, un punt positiu per l'Ajuntament de Centelles, en aquest cas. Per això, buscar webs de medi ambient, webs d'ajuntaments, webs de parcs naturals, de consorci, d'alguna zona natural, informar-nos una miqueta. Si ja normalment parlem de la planificació d'una ruta a nivell de material, metodologia i de més, meteo i de més, doncs afegir una miqueta el tema d'una possible normativa en alguna zona.
Mm-hmm. Important informar-se, sempre ho diem, que al final, abans de fer una sortida a la muntanya, ens cal informació. En aquest cas, ens cal, òbviament, com diem i repetim sempre, meteo, anar ben equipats, no? Tota aquesta sèrie de preparació d'abans. Jo recordo, Oriol, un especial que vam fer sobre parcs naturals, la regulació de parcs naturals, i tot i així, cada any ens hem de veure les mateixes notícies, fem un foc a Aigüestortes, imatges que certament es podrien evitar, i molt.
Sí, hem de pensar que al final anar a la muntanya té els seus riscos, si a sobre augmentem aquests riscos, com per exemple una zona boscosa, fer un foc, per favor, o sigui, és un tema de seny, no? Aleshores, potser això és un cas molt lògic en principi, que tots ens n'adonem, no? Però potser el que dèiem, no? Un simple niu, que potser és una espècie que està protegida perquè en queden molt poques i hem d'intentar pues, que revifi, no?, aquesta espècie pobra. Doncs, bueno, si hi ha una regulació i hem d'adaptar la nostra activitat durant uns mesos, fem-ho. Hi ha molts barrancs, hi ha moltes ferrades, hi ha moltes excursions, i potser hi ha quatre ocells d'aquesta espècie. Doncs adaptem-ho. Sobretot adaptem-ho si són 2 mesos l'any. Una altra cosa és que ens ho tanqui tot l'any. Doncs, bueno, aquí haurem de potser buscar un mix-mix. I si l'ocell aquest ha decidit viure en allà tota la vida i no se'l pot traslladar i s'ha fet tot el possible per potser canviar de zona o el que sigui, no s'ha aconseguit, doncs s'haurà de canviar l'activitat per sempre. I ja està, al final la natura... Vivim gràcies a la natura i la natura estava abans que nosaltres i estarà
després. I tant que
per tant, no podem ser ningú per modificar certes coses. Però, ho que dic, regulacions sí, prohibicions no s'hauríeu que siguin lògiques i tot amb certa coherència pel bé de la natura i bueno, pel bé també de nosaltres, de la nostra activitat.
Sí, com sigui, siguem curosos a l'hora de sortir a la muntanya, com sempre repetim. Oriol, sempre és un plaer conversar amb tu, tenir-te més a més al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé i ens veiem ja el mes de juny.
Gràcies a vosaltres.
Menys d'un minut i arribarem a 9:45. Tenim la nostra cita tradicional amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, la primera d'aquest matí, el Flash, 5 minuts per actualitzar-nos. I seguirem amb la veu de la salut, aquesta secció que ens porta l'equip d'atenció primària Penedès Rural Oest. Avui, amb una metgessa i una infermera, presentem la nova campanya de vacunació contra el virus del papiloma humà.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
El preu del turisme rural a l'Alt Penedès es va enfilar un 30% aquesta Setmana Santa. El turisme rural a l'Alt Penedès ha experimentat un fort increment de preus aquesta Setmana Santa amb una pujada del 30% en el preu de les habitacions dobles, segons les dades del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Aquesta és una de les pujades més destacades de tota la província i reflecteix l'augment de la demanda i l'atractiu creixent de la comarca com a destinació turística. Tot i que l'ocupació mitjana en establiments de turisme rural a la comarca s'ha situat prop del 50% per sota dels hotels i lleugerament superior als càmpings, els dies festius han arribat a xifres molt més altes, fregant el 80% d'ocupació. Aquesta tendència apunta que l'Alt Penedès es consolida com un destí d'escapades de cap de setmana, especialment durant períodes festius. L'augment de preus ha estat desigual entre comarques, sent l'Alt Penedès una de les que registra la pujada més pronunciada en l'allotjament rural. Cunit talla el trànsit rodat a un dels carrers del nucli antic. L'Ajuntament de Cunit informa que el carrer Ramon Casas, ubicat al nucli antic del municipi, romandrà tallat al trànsit durant aproximadament una setmana a causa d'unes obres de millora de la xarxa elèctrica. Els treballs a càrrec de la companyia Endesa tenen com a objectiu renovar part de la infraestructura elèctrica de la zona. El tall s'ha programat per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels veïns i es recomana utilitzar vies alternatives mentre duri aquesta intervenció. El consistori demana disculpes per les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar i agraeix la col·laboració de la ciutadania. La Masovera torna amb una quarantena de cooperatives i entitats incorporant l'oferta de serveis. El 24 de maig, les places de l'Oli i Vall del Castell de Vilafranca acolliran la segona edició del Mercat de l'Economia Social i Solidària de la Vegueria, la Masovera, una activitat impulsada per Copsatània i l'Ajuntament de Vilafranca, que serà el tret de sortida de la quinzena de l'Economia Social i Solidària, que fins al 7 de juny programarà una quarantena d'activitats en desenes de municipis de les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. En la segona edició, la Masovera creix i, més enllà del mercat de venda de productes, incorpora entitats que ofereixen serveis. La Masovera té per objectiu promoure l'enxarxament entre les entitats de l'economia social i solidària participants i que puguin establir vincles. I us parlem ara dels tallers amb herbes remeieres als centres educatius de Santa Margarida i els Monjos. Les escoles i les llars d'infants de Santa Margarida i els Monjos rebran durant aquesta setmana diversos tallers sobre herbes remeieres a mesura que s'apropa al remeiart. L'alumnat dels centres educatius podrà olorar i tocar diverses herbes remeieres, així com conèixer les seves propietats curatives naturals que aporten. El taller els permet crear bosses d'olors personalitzades amb romaní, herba Maria Lluïsa o espígol, interactuant amb l'olfacte i coneixent els beneficis naturals que aporten a la salut. D'aquesta manera s'apropa i es promouen les aplicacions de les herbes remeieres naturals en el marc de la Fira Remeiart. El Remeiart s'iniciarà el divendres 23 de maig amb la inauguració a les cuines i tapes i un dels seus plats forts serà el de la Fira d'Herbes, que tindrà lloc al Castell de Penyafort el diumenge 1 de juny.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15. El Departament de Salut ha llançat una campanya de repesca contra el virus del papiloma humà per a nois i noies d'entre 12 i 18 anys. Avui, a la Veu de la Salut, volem conèixer per què és important aquesta vacunació i en què consisteix aquest virus. Marxem fins a Canal 20, on ens espera el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, nou lliurament de la Veu de la Salut, l'espai que des del Penedès en Xarxa dediquem a difondre recomanacions vinculades amb la salut comunitària. Avui volem parlar del papiloma humà i ho fem amb la metgessa de família, Maria Oller. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Especialista en medicina comunitària i assistència primària. I també conversem amb l'Estén Casado. Què tal, Estén?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. És infermera, també especialista en atenció primària i assistència comunitària. Primer de tot, parlem amb tu, Maria, que ens puguis situar en context, no? Què és el VPH, el virus del papiloma humà?
Bé, el virus del papiloma humà és un virus que és molt freqüent. Ens infecta la pell i les mucoses, tant en homes com en dones. I ens trobem doncs, que tenim quasi més de 200 tipus d'aquest virus.
I és veritat que la majoria de les persones ens infectem per aquest virus en algun moment de la nostra vida?
Sí, és rellevant perquè s'estima que un 80% de les persones sexualment actives s'infectaran d'aquest virus en algun moment de les seves vides. I en la majoria dels casos, aproximadament uns 9 de cada 10, aquest virus no tindrà conseqüències, perquè doncs, es pot eliminar sol i no provoca cap símptoma ni cap lesió. Només si la infecció no desapareix i espontàniament i persisteix en aquest temps, en molt de temps doncs, pot provocar canvis en les cèl·lules, fent que puguin derivar a posar lesions i a símptomes.
Ens ha cridat l'atenció una dada, deies que hi ha fins a 200 tipus de virus.
Sí, en tenim doncs, que infecten la pell, de les mans, de la cara, a les plantes dels peus, tipus verruga vulgar, no? I d'altres doncs, que infecten mucoses de la regió anal i genital i la cavitat oral. Aquestes últimes, per tant, són les que relacionem amb el risc de transmissió per contacte sexual, per tant, mitjançant les relacions sexuals.
I per què en concret és tan rellevant aquesta infecció?
Doncs perquè ens hem trobat en la història de que aquest virus causa quasi tots els càncers de coll uterí que afecten les dones, que és, diguem-ne, la part més baixa de l'úter, que enllaça amb la part superior de la vagina. Per tant, és el final de la vagina on comença l'úter. I també, en menys proporció, genera càncer de vulva, de vagina, de penis, d'anus i de la zona oral, com pot ser la faringe.
I dins d'aquest virus del papiloma humà hi ha alguns tipus de virus que són més agressius que d'altres infeccions que generen, no?
Sí, tenim dos variants en aquest virus, no? Els que generen alt risc oncològic, que són sobretot els que més se'n parla, que són els virus del papiloma humà 16 i 18, i que aquests són responsables del 70% dels casos de càncer de coll d'úter i la resta de càncers que hem comentat abans. També tenim, per tant, els de baix risc oncològic, que són les variants virus papiloma 6 i 11, que aquestes doncs, són les més vulgars, diguem-ne, més lights, que causen verrugues genitals o condilomes a la superfície cutània, sobretot d'això, de les zones genitals, com el penis, la vulva, zones al voltant de l'anus. I bé, són molestos, però aquests no acostumen a relacionar-se amb el desenvolupament del càncer.
Ens pots explicar una mica més en deteniment com es transmet?
Sí, aquest virus es transmet bàsicament per contacte sexual i infecta àrees de contacte com aquesta zona àrea genital i oral dels dos sexes. Pot qualsevol persona que hagi mantingut qualsevol tipus de relació sexual, ja siguin homosexuals o heterosexuals, amb o sense protecció, poden infectar-se d'aquest virus. Important remarcar que el virus del papiloma es pot transmetre encara que no hi hagi penetració i només amb el contacte sexual de pell i mucoses.
Hi ha alguna manera de saber, d'autodiagnosticar-se, de saber si estem infectats o no?
Doncs és molt difícil que la persona ho sàpiga, que se li ha transmès aquesta infecció. I sobretot si ella mateixa o les seves parelles han tingut relacions anteriors amb altres persones. Pot ser que la infecció s'hagi transmès en una relació sexual de fa mesos o més temps i que la infecció no hagi presentat símptomes. Per tant, hagi estat silenciosa fins al moment de la detecció.
I ens podem reinfectar un cop curats o si hem eliminat la infecció sense adonar-nos-en?
Sí, és possible infectar-nos de nou, però també és possible que si el nostre sistema immunitari, o sigui, el nostre sistema de defensa ha estat capaç d'eliminar-la prèviament, ho pugui tornar a fer. Per exemple, si la persona està vacunada, sí que queda protegida per les variants d'aquest virus per les que s'ha vacunat, que això ho parlarem més tard amb la nostra companya.
I quins possibles símptomes hem de vigilar si hem estat infectats pel VPH?
Bé, poden aparèixer berrugues genitals o condilomes. Recordar els que hem comentat que eren de baix risc oncològic, per tant, que no generen, en teoria, càncer. Són lesions visibles a simple vista, acostumen a ser com aspres, no fan mal, no són doloroses, i poden ser d'un color carn, gris o blanc rosat. A vegades, si s'irriten, sí que poden causar picor i inclús sagnar. En aquest moment també es fan un pèl més contagioses pel fet de que siguin sagnants. Poden ser de diferents mides, planes, en forma de coliflor, no? Vulgarment dit, però és així. Si feu recerca a Google, aquestes fotos són molt, molt típiques de veure. I a vegades doncs, poden ser lesions úniques o algunes més agrupades. Quan ja parlem del càncer de coll uterí, llavors es pot, inicialment, acostumar a ser asimptomàtic, és el risc doncs, que correm les dones en general, pel fet de que no ho detectem fins a fases avançades, quan ja pot presentar doncs, un sagnat vaginal anormal, dolor a la part inferior de la panxa i la pelvis, pèrdua excessiva o inesperada de pes, no? Pèrdues de pes que no són esperades, i presència de dolor durant les relacions sexuals.
Per tant, és molt important la detecció precoç, sobretot en el càncer d'úter, oi?
Sí, cal detectar les dones de risc de tenir o desenvolupar lesions, perquè poden acostumar a ser precanceroses i que aquestes desenvolupin el càncer. Per tant, es recomana sobretot en dones de 25 a 65 anys una detecció precoç. Actualment a Catalunya hi ha el protocol de detecció precoç en les àrees assistencials de salut sexual i reproductiva, i allà és on es fan aquests cribatges. Bàsicament es realitzen dues proves. Una és la prova de detecció del virus del papiloma com a tal, o sigui, el virus, que el que fa doncs, és identificar això, si aquest virus hi és o no en les cèl·lules del coll uterí. El fet que surti positiu no vol dir que s'hagi de desenvolupar càncer de coll uterí, però sí que requerirà un control específic. Llavors, aquesta prova normalment es fa a partir dels 30 anys i si surt negativa es repeteix cada 5. Val? I després el que tenim és la citologia cervicovaginal, la més quotidianament dita Papa Nicolau, que això per sort va canviant, però és així, que permet detectar i identificar canvis anormals doncs, en aquestes cèl·lules del coll uterí, és a dir, quan aquest virus ha infectat i a més ja ha produït canvis, es fa ja en aquesta citologia. I per tant és una infecció persistent en el virus. Aquests canvis es produeixen abans del desenvolupament del càncer, és a dir, són lesions precancerígenes i per tant es poden tractar abans que això passi, i aquesta prova normalment es realitza cada 3 anys. Per tant, el cribatge cervicovaginal o els cribatges ginecològics quasi sempre són cada 3 anys, i si cal o no, cada 5 es fa el del papiloma, la detecció del virus. També és important dir aquí doncs, no? que no ens oblidem les dones, no? d'acudir als nostres centres d'atenció sexual i reproductiva, on hi ha unes companyes i companys fantàstics que assessoren molt, molt bé i saben on com orientar-nos millor i que, per tant, hi accedim. Tant per identificar a través de l'edat com dels grups de risc. Bueno, pot ser per edat que et toqui una sèrie de coses, però si també pertanys a algun col·lectiu de risc, per ser més, diguem-ne, més proper a aquesta infecció, com per exemple, conductes de risc sexual, doncs, persones doncs, que realment no utilitzen el preservatiu freqüentment i que a més ho comenten, ho expliquen, pràctiques sexuals doncs, de risc, com tots sabem, doncs, s'han de fer cribatges a vegades més específics.
I podem tractar la infecció del virus del papiloma humà?
Bueno, actualment la infecció com a tal no tenim cap tractament que elimini aquesta infecció o que l'ajudi a eliminar-la. En els casos d'infecció en dones es fa un seguiment estret, doncs, justament per això, no? per evitar, o sigui, per controlar l'aparició d'aquestes lesions. I en el cas que apareguin, per exemple, berrugues anogenitals o lesions precanceroses del coll uterí o d'altres zones genitals o orals, es fan tractaments específics. El que sí que cal puntualitzar en aquest punt és que bueno, hi ha factors que sí que poden contribuir a que la infecció es faci persistent i que, per tant, doni problemes. No? En aquest cas, podem parlar doncs, del tabac, seria un agreujant, d'alguns tipus del virus del papiloma, com hem comentat, doncs, que n'hi ha que són més agressius i amb més tendència a persistir en el cos, i després doncs, que tinguem nosaltres pròpiament una alteració en el nostre sistema de defenses, no? En el nostre sistema immunitari.
I es pot prevenir aquesta infecció?
Sí, en principi l'ús del preservatiu pot ajudar a prevenir aquesta infecció. aquests no garanteixen, diguem-ne, una protecció absoluta, no? Donant que no cobreixen tota l'àrea, tota la superfície genital o tota la zona de contacte en aquell moment de risc, no? Però sí que redueixen de manera important, si se'n fa un bon ús, el risc de contraure el virus. Mm. De fet, s'ha vist que si el preservatiu s'utilitza bé de forma continuada i sistemàtica, inclús en persones ja infectades, aquest pot accelerar, diguem-ne, l'eliminació d'aquest virus i també de la resolució de lesions ja existents. És a dir, quan ja tenim una lesió d'aquest tipus, l'ús de preservatiu evita, diguem-ne, que ens puguem tornar a infectar sobre el virus que ja tenim i, per tant, complicar aquesta permanència d'aquest virus en el nostre cos. I, per tant, recordar aquí també que el preservatiu sí que protegeix d'altres infeccions de transmissió sexual que actualment estan en pujada important. S'ha de tenir molt en compte, no? Com, per exemple, l'VIH, la sífilis, la gonorrea, la clamídia, entre d'altres, molt especialment. S'ha de tenir molt, molt en compte la pujada d'aquestes malalties de transmissió sexual i protegir-nos, i també, com no, el preservatiu ens protegeix d'embarassos no desitjats.
I ara està en marxa aquesta vacunació, de la que parlem amb la infermera Estén Casado. Estén, sí que ens agradaria que ens poguessis situar. Qui es pot vacunar contra la vacuna del virus del papiloma?
Bueno, abans de parlar i concretar una mica aquí està orientada a la vacunació del papiloma, sí, m'agradaria parlar de lo que és el concepte de la vacunació, de lo que és la vacuna. Mm-hmm. Les vacunes és un fàrmac, és un medicament, el qual està estudiat i està projectat per fer una prevenció de la malaltia, mai per desenvolupar la malaltia, sinó tot el contrari. El que fem és estimular el nostre sistema immunològic, per tant que aquest reconegui quins són els microorganismes que ens poden causar aquestes infeccions, que poden ser víriques o bacterianes, en aquest cas són víriques, i que automàticament ens ajudi a reconèixer-los i ens doni una resposta immunològica i ens puguem prevenir de tal manera que o no patim la malaltia o si la patim en uns símptomes molt més lleus. ¿Vale? Mm. Això és molt important. Llavors, nosaltres, a nivell de l'atenció primària, una de les tasques més importants és que tenim és la promoció i la prevenció de la salut. Llavors, les vacunes són la principal eina de prevenció primària que tenim per prevenir les malalties. ¿Vale? Però en el cas del papiloma, no, com ha dit la Maria, una part molt important és el mètode de barrera, el que és l'utilització correcta del preservatiu durant totes les relacions, però també el que és la vacuna. Aquesta vacuna, sobretot, és molt efectiva si prèviament no ha hagut unes relacions sexuals, ¿vale? Si la persona no està infectada prèviament. Però si la persona està prèviament infectada, la vacuna també té una efectivitat molt important i és molt recomanable que que sigui administrada. Per què? Perquè llavors el que estem fent és una prevenció secundària, o sigui, ja tenim el que és el contagi, però la vacuna el que ajuda a frenar és l'evolució d'aquesta malaltia i l'aparició dels símptomes, l'aparició del càncer de coll d'úter, l'aparició de càncer de penis, l'aparició del càncer orofaringe. Vale? Llavors, això és molt important. Nosaltres, les vacunes, fem un abordatge des del que és l'Agència de Salut Pública, no? O sigui, tots a nivell de la nostra comunitat tenim dret a exercir, a tenir un calendari de vacunació actualitzat. Aquest calendari comença des de que naixem, en una etapa molt infantil, la qual hi ha un nombre molt elevat de vacunes perquè hem de fer una resposta immunològica important, fins a que acaba la nostra vida, no? Llavors, per què? Perquè d'aquesta manera garantim que certes malalties inclús s'arribin a erradicar. En el cas del virus del papiloma, la primera experiència que tenim de quan la primera vegada que es va introduir el que és la vacunació del virus, com ha explicat la Maria, va ser a les noies. Es va introduir per primera vegada en el que va ser a les noies de 11 i 12 anys que pertanyien als cursos de 6è de primària. Durant a Catalunya va ser durant el curs 2008-2009. Tot el tema de la vacunació i la introducció d'un nou fàrmac sempre genera molta polèmica, però les dades estan aquí. La incidència del cas de coll d'úterí ha disminuït significativament. Inicialment eren 3 dosis, es va començar per una vacuna per 4 virus i actualment la situació, l'escenari ha canviat. S'ha ampliat aquesta vacuna, està formada per 9 virus, és una vacuna nova valent. Aquesta pauta es va iniciar en l'any 2014-2015, en el qual vam passar de 3 dosis de vacunació a 2 dosis. I finalment, en el curs 2022-2023, s'han incorporat els nois. Fins ara només vacunaven amb les noies. Era una vacunació que es feia en campanyes de vacunació escolar que les nostres companyes infermeres de pediatria anaven a les escoles per captar el major volum possible de persones a les quals administrar-li la vacuna. I ara estem en una situació que els nois nascuts a partir de l'any 2007 i fins als 18 anys, pues, dels 15 als 18 anys, nascuts a partir del 2007, doncs tenen l'oportunitat de vacunar-se contra el virus de papiloma. Llavors, què ens hem trobat? Ens hem trobat que molts d'aquests nens pues, no estan escolaritzats o que, bueno, o que ja no estan estudiant a nivell de la comarca, sinó que estan estudiant a altres llocs, perquè bueno, tenim una oferta educativa molt àmplia, i per tant, aquestes campanyes de vacunació escolar pues, pensem que no poden ser prou efectives. Per això estem avui aquí a la ràdio, per fer aquesta difusió. No? O sigui, els nois es vacunen amb una dosis de vacuna del papiloma, és la mateixa dosis, el mateix tipus de vacunes que s'utilitza per les noies, i vacunem els nois a partir de l'any 2007.
I què ha de fer un noi, doncs això, que vulgui vacunar-se i no ho ha fet, bueno, o la família del noi, on ha d'anar?
Sí, és molt important que la vacuna... És molt important verificar que realment al noi no se li hagi administrat aquesta vacuna, perquè malgrat que ara entra a formar part del calendari de vacunació, podria ser que el seu pediatre o la seva infermera de pediatria o el seu metge li hagi recomanat en algun moment de la seva vida. Llavors hem de comprovar en primer lloc que no està vacunat. Llavors per això tenim el que és el llibre de vacunació infantil, que és un llibre que es dona a tots els nens quan neixen, i automàticament aquí podem valorar. Si tenim dubtes, pues consultar la teva infermera. Llavors, en el moment que ja saps que no estàs vacunat, ¿vale?, automàticament pues, pots demanar cita en el teu consultori de referència. Has de complir els criteris d'edat, molt important. Nosaltres no determinem on es fa el tall, ho determina pues, l'Agència de Salut Pública, i està estipulat d'aquesta manera, a partir del 2007. Els nois nascuts a partir del 2007.
I hi ha alguna contraindicació? En quins casos està contraindicada la vacuna?
Bueno, és una vacuna que li diem nosaltres inactiva. Això vol dir que és una vacuna que realment les reaccions que pot tenir són unes reaccions molt lleus. Les reaccions més típiques d'administració de qualsevol vacuna són reaccions locals, no? Des de que eritema, que és a dir, que la zona on punxem, que normalment és el deltoides, es posi vermella, no? Que tingui una miqueta de dolor a la zona, que tingui una miqueta de malestar, a vegades una mica de cefalea, no? És molt excepcionalment que apareixi algunes dècimes de febre, febrícula, sobretot, però sobretot les més freqüents són reaccions locals. Però ja ho dic, això passa en totes les vacunes, no és excepcional d'aquest tipus de vacuna.
Hem d'entendre, per l'explicació inicial que feies també, que és una vacuna que és segura, si no s'administraria.
Home, doncs pues sí, és una vacuna molt segura. Tots els medicaments, les vacunes són un medicament, i per tant, abans de que siguin introduïdes a nivell del que és el mercat i el consum i arribin a l'usuari, doncs han patit tot el que és una sèrie d'ensaixos clínics en les quals es determina la seva efectivitat. Sempre es fa un balanç, o sigui, quan nosaltres posem una vacuna vol dir que té més benefici l'administració de la vacuna que no el fet de patir la malaltia. Això és molt important. Llavors, és una vacuna segura, i és una vacuna que, en certa manera, tenim la sort que és l'única vacuna que hi ha contra el càncer. Llavors, l'oportunitat de vacunar-nos i de que s'hagi incorporat en el calendari de vacunació, primer per les noies i actualment pels nois, és un gran avantatge.
I es pot administrar juntament amb altres vacunes?
Sí, sí, sí. O sigui, no hi ha cap tipus de contraindicació. És més, a nosaltres el que fem és que entenem que les persones a les quals està indicada aquesta vacuna pues, són persones joves que realment pues, utilitzen por el que és el sistema sanitari. Per què? Perquè, bueno, realment no els hi calen, poden venir molt puntualment. Llavors, quan vinguin, el que sempre fem és una valoració del seu estat vacunal, i si realment necessiten algun tipus de vacunes, els hi administrem. No hi ha cap tipus de contraindicació. Podem administrar 2, 3, 4 vacunes. Moltes vegades més de l'efecte psicològic de que em punxaran 2, 3, 4 vegades que no el fet de que hi hagi una contraindicació real.
I és una vacuna que protegeix, que té una elevada protecció. Es parla de protegir contra 9 tipus de virus del papiloma, que ve a representar el 90% de la protecció contra el càncer.
Exacte. Com ha explicat molt bé la Maria, inicialment els genotips que més elevat risc tenien són el 16 i el 18, però també s'ha vist que el que és el 6, el 11, el 31, el 33, el 45, el 52 i el 58 també estan relacionats amb l'altre 20% dels tipus de càncer. Llavors, és una vacuna, com he dit, que té 9 genotips, 9. però quan ha explicat la Maria ho ha explicat molt bé. Realment tenim 200 tipus de virus del papiloma. Per tant, actualment és aquesta vacuna, però això no vol dir que la vacuna evolucioni, perquè vam començar amb una vacuna bivalent, que vol dir que estava formada per dos virus únicament, vam passar a una tetravalent i ara estem passant a una nova valent. O sigui que realment això hi ha una investigació darrere molt important. L'empresa farmacològica ens ajuda a estar sintetitzant aquesta vacuna de tal manera que la resposta sigui el més efectiva i eficient possible.
I per més informació, el canal de salut de la Generalitat, no?
Gencat.cat. Exacte, gencat.cat, canal de salut, i allà és on tenim totes les informacions.
Comentar també que aquesta vacuna està introduint en el nostre calendari ara en aquesta repesca de nois dels 15 als 18 anys, però que aquesta vacuna és de lliure mercat, és a dir, que si hi ha nois que encara no s'han introduït en les relacions sexuals de més de 18 anys, que són lliures d'aconseguir aquesta vacuna realment i aplicar-se-la.
Doncs nois i noies, eh? Maria Oller i Estén Casado, a les dues moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i fins una propera edició de La Veu de la Salut. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per haver-nos convidat.
Creia saber què és el dolor. Ningú m'havia fet sentir pitjor. Amb les paraules pots fer mal, però he decidit que no vull fer-te cas.
Així de bé sonen Mosaic, i amb aquesta La meva defensa acomiadarem aquesta primera hora de Penedès en Xarxa. Us deixarem a un parell de minuts de publicitat i el butlletí de notícies de les 10.
Em veus lluitant aquesta guerra, sempre amb els peus a terra. Tot planer, però si escoltes el teu cor sabràs què fer. Si ets al principi del final, respira i agafa força, que mai res no ens podrà torçar. Ara pot semblar que tot s'enfonsa, et asseguro que jo me'n sortiré. Quan la nit sembla que és més fosca, respiro.